Condis t'ofereix aquesta secció.
Doncs amb el protagonista d'aquest podcast del RAC més 1, que és en Xavi Guix, el psicòleg, escriptor i col·laborador d'aquest nou podcast, amb Marc Serra, doncs ja el podem saludar. Què tal, Xavier? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bona tarda.
Hola, hola, noi.
Aquí estem. Què tal?
Molt bé, molt bé. Aquí estem amb il·lusió, amb aquesta tranquil·lament que estem convençuts que podrà aportar una mica de tranquil·litat en aquest món de tant rendiment i de tanta bogeria i de tanta incertesa que vivim.
Aquest dimecres, el dia en el que estem, com cada 11 de novembre, a banda del sorteig de la 11, se celebra a tot el món el Dia del Solter. I per què s'ha triat l'11 de l'11 per aquesta celebració? Doncs perquè a la cultura xinesa el número 1 representa el solter i just en aquesta data és quan l'1 s'eleva a la seva màxima expressió. Per tant, senyor Marcelí, fixi's vostè on anem a buscar les coses.
Besties, que quan és, som Sant Martí tota la vida...
Bueno, és el que vol que digui. A la cultura xinesa és el
manen ells.
Exacte. Tot i que el Single Day vindria a ser el Black Friday de la Xina, i evidentment és una data assenyalada en el calendari pels amants de les ofertes en compres online a la Xina, nosaltres avui volem aprofitar, doncs, ja que tenim secció amb el psicòleg de guàrdia, amb el Xavier Guix, per parlar en concret de la psicologia de l'amor i de, concretament, de les relacions en temps de pandèmia i pel que fa als singles. A veure, Xavier Guix, ara mateix pels solters, solteres, singles...
Divorciats.
Divorciats i tot aquest grup.
Deixem clar una cosa, Toni.
Sí, a veure.
Deixem clar que quan parlem de singles, perquè sí, jo recordo un any que es va fer aquí a Barcelona, no sé si va durar gaire, em sap que només va durar una edició, però es va fer un saló dels singles.
Sí. I recordo que tots van trobar parella i per això no es va tornar a fer més al saló.
Potser sí, potser sí. Però jo, en aquell saló del single, vaig entendre una cosa que no havia entès. I és que quan parlem del solter o del single, no estem parlant d'una persona que està sola i busca parella, sinó estem parlant d'una lecció de vida que és viure tranquil·la i solitàriament. És a dir, ser un single. Aleshores, els singles tenen tot una vida i tota una forma de viure i tota una forma de relacionar-se, i hi ha algunes persones, algunes, no totes, però algunes, que han decidit que la seva vida sigui single. I per això es va fer el famós saló, perquè estava pensat amb tota una sèrie de propostes, des de coses per la llar, fins a viatges, fins a sortides, fins a contactes, fins a... En fi, de tot pensat per la persona que decideix viure la vida single. Mm. Per tant, quan parlem del solter, no ens imaginem aquell que va buscant parella.
Deixem-me fer una pregunta interna ara mateix al programa. Hi ha algú de l'equip que es dedica tot el programa a pintar amb un rotulador. I és com si m'estigués pintant l'orella des de les 3 de la tarda. Jo no sé qui és.
Jo no, eh?
Ja sé qui és. Jo sí que
jo
sé
no sé qui és, però si es pogués, estar quietet amb el rotulador, perquè és que és cada dia. I aleshores...
Bueno, tota la vida, això, però...
Bueno, no sé qui és, però realment és com si m'estiguessin repintant l'orella.
No cal dir qui és.
Bueno, entrem en matèria.
Però que ho ha fet tota la vida, t'ho dic jo.
No sé, no miro ningú.
Com afecta... A veure, Xavier Guix, com afecta el confinament als singles? A veure, això, clar, bueno, no pots quedar a de segons quins llocs.
Clar.
No pots anar a fer de single. Vull dir, clar, això...
Clar.
Com afecta tot això?
Bueno, afecta relativament, perquè quan dic relativament vol dir que... Igual com va haver aquell famós... No sé si recordeu que hi ha una dita castellana que diu la jodienda no tiene enmienda. És a dir, no hi ha res, no hi ha context que la superi. És a dir, ja li pots posar tots els contextos difícils i pots complicar-ho molt, que sempre l'habilitat humana acabarà buscant la manera de que ens trobem i fem les nostres cosetes. Per tant, en temps de Covid, la gent segueix intentant fer tot el que pot. Ara, això sí... No ha canviat la relació ni la forma de lligar, sinó han canviat els contextos a través dels quals es fa. Aleshores, els contextos d'avui, ja que tenim l'habitació i sabem que no podem anar doncs, a segons quines hores i a segons quins llocs perquè està tancat o està prohibit, doncs aleshores ens busquem la vida i ens la busquem en entorns tecnològics o en entorns online que ens serveixin també per anar fent la viu-viu. O canviem hàbits d'horaris i en lloc de fer-ho a la nit, ho fem a la tarda. I, escolta'm, no sé si ho saps, però a Barcelona hi ha molts hotels de 24 hores.
Mm-hmm. Bueno, i hi ha gent que ara amb els... això, el Joaquín Luna és un expert.
Sí, home, jo ho conec molt per hores.
No, i a banda, com que ara no es pot anar a dinar o sopar enlloc, doncs hi ha gent que pel preu mòdic...
Confines.
No, se'n van a l'hotel, sopen o dinen i dormen a l'hotel amb una proposta, amb una bona oferta que fan els hotels.
Exacte, però imagina't, doncs, a part dels hotels habituals, hi han aquests famosos hotels de 24 hores, que a més, ara no sé com ho estan vivint, perquè suposo que deuen tenir les seves restriccions, com tothom, però saps que 365 dies de l'any estan plens, i a totes hores. Per tant, la gent, si s'ha de trobar a les 10 del matí, es troba a les 10 del matí, i si es vol trobar a les 9 del vespre, a les 9. És a dir, no pensem en termes sempre
Disculpa,
dels contextes habituals, diguem-ne.
Ja, però digues. Clar, aquí tu ja dones per fet que hi ha... A veure, com t'ho diria això? Que, diguéssim, que el... És a dir, que ja vas... o sigui, que ja has lligat.
Parlant, home, vas per feina.
És clar, que, no, és que... no, però jo em poso en la qüestió de que... Clar, no, de que no pots... a dia d'avui és molt complicat quedar i lligar. Aquesta és la qüestió. Perquè, clar,
però
mira, és més... com quedes o comences a interrelacionar-te amb una persona que, clar, com no t'ensenyi un document que s'ha fet la PCR, clar, és que això... jo ho trobo molt... Jo tinc amics solters, singles, i que, clar, tot és un problema, perquè ja per començar has de començar l'intercanvi traient el paper de que t'has fet la PCR o el test...
Efectivament.
Clar, efectivament. O algun test, no?
Però mira, però està molt bé que treguis aquest tema de quan ja l'objectiu és anar al llit, diguem-ne, perquè aleshores aquí això sí que és un problema, pel que l'objectiu del single o del solter sigui anar a la recerca d'una nit loca amb qui sigui. En canvi, fixa't que el que ens està propiciant ara el que no hi hagin trobades tan presencials és que a través de la virtualitat o a través de trobades que no tinguin aquesta intenció facin que les persones amb qui contactes hagis de propiciar un trobar-se més o un conèixer més. Què és el que antigament li dèiem festejar? És a dir, donat que no podem tocar cuixa, doncs el que fem és conèixer-nos. I a través del que està fent molta gent, a través de les xarxes, és, mira, a mesura que anem connectant, ens anem coneixent.
Ara.
I la presencialitat ja arribarà. Ei, ja arribarà.
Ara.
Ja arribarà.
Tot arriba.
Però de moment practiquem el festeig, que també és molt bonic.
Ara, és preciós.
A veure, tornem al festeig. Si fixem en el festeig, en el que és buscar parella. Tu dius que hi ha gent que és single que no busca parella, però... Bueno,
que no busca parella.
Però hi ha gent que fa etapes de parella, és a dir, 2-3 mesos o relacions temporals. Els psicòlegs assegureu que quan es busca parella, les persones tenim tendència a ajuntar-nos per semblança o per diferència? Què vol dir això?
Sí, a veure, tenim amb això, som els humans, som molt previsibles. Algunes persones no només busquen parella, sinó tot el que viuen a la seva vida és allò que els hi resulti familiar. Per tant, jo m'ajunto amb gent que fa el mateix que jo, que parla com jo, que té els gustos que tinc jo, que es mou en els segles que em moc jo, i per tant va buscant allò que és similar. I en canvi, l'altra meitat de l'humanitat va buscar el que és diferent. No, és que a mi el que és igual o és familiar no m'interessa. M'interessa precisament que sigui ben diferent. Perquè això és el que m'atrau. Que sigui diferent a mi, que sigui d'una altra manera,
que
m'ensenyi món, que m'ensenyi coses diferents.
Una pregunta, un incís només, Xavier, és un incís rapidíssim. Qui es barallen més, els que s'assemblen molt o els que són molt diferents?
Mira, en el pic tots acaben malament. En el pic. Perquè què vol dir?
Yeah.
Els que s'assemblen molt, al final es fastigueixen. I els que són tan diferents, al final són tan diferents quan estan en els pols...
Que no se suporten.
Per tant, fixa't que llavors anem aquí al punt, allò que en diem el punto medio, el punt ideal, que és el punt que en diem de la complementarietat. És a dir, que si una persona que en part em complementa, i en part té aspectes amb els que jo puc conviure. Per tant, aquest equilibri, aquesta harmonia que trobem en la complementarietat, les coses poden sostenir-se millor. Ara, si caiem en els pics sempre picarem. I quan piquem, si dura massa el pique, acaba malament.
Pot ser que fins i tot hi hagi casos en què es busqui algú idèntic a nosaltres mateixos? Crec que fins i tot hi va haver un programa de televisió que es va estudiar aquest fenomen.
Sí, és molt curiós, eh? Va ser molt bo. Jo vaig estar veient i em va cridar molt l'atenció. I a més, una cosa que m'hi fixo. I és que la BBC va fer... Tenen diferents programes d'aquests d'investigació que fan investigacions molt populars, fan coses molt populars. I van cridar persones que diuen, escolti, nosaltres estarem a tal lloc, no sé, Piccadilly Circus, per exemple, i demanem a la gent que ens porti fotografies de tots els nòvios o nòvies que han tingut. Llavors tenien com una mena de programa informàtic i el que feien era fer com una mena d'escanejat de totes les fotos. Imagina que tu, jo o qualsevol persona portem les fotos dels que han sigut nòvios o nòvies que han tingut. I llavors les ajuntaven, les escanejaven i juntaven les fotos que una persona havia portat i el resultat final que sortia de l'ajuntar totes les fotos era la cara de la pròpia persona. És a dir, d'alguna manera van descobrir que la tendència quan ens enamorem és a triar persones que ens sembla que són com nosaltres. És a dir, no deixa de ser una mena de projecció. I, de fet, l'enamorament, els psicòlegs sempre l'entenem com una projecció obsessiva, perquè un veu en l'altre el que vol veure. És a dir, es veu a si mateix, però virtuosament. Es veu a si mateix, però amb totes les coses bones. I això fa que enfatitzem a l'altre com si tingués totes les virtuts del món. I, en realitat, l'altre és l'altre, i és com és. I d'aquí venen els desenganys després.
Però això és allò que tota la vida s'ha dit, cada ulleta troba la seva tapadureta.
Una miqueta seria això, eh? Només que l'ovelleta que jo busco és la que s'assembla més a mi. I amb això és on després ens emportem les decepcions.
És això.
M'ha agradat molt aquest diminutiu, eh? Cada ulleta, la tapadeta.
Era merdeta.
Tapadureta. Però, això, perdoneu, això és un refrany de tota la vida,
però no,
eh?
Però és sense el diminutiu, no? Cada...
No, perquè no és amb el diminutiu.
Més coses. Una qüestió que em va cridar l'atenció, que ens vol explicar el Xavier Guix, és que les relacions dels nostres pares ens marquen també d'alguna manera a nivell afectiu. En què ens marquen?
Sí,
a veure.
Això sí que és molt important saber-ho, perquè a vegades la gent es pregunta que com és que repeteix la mateixa història que van viure els seus pares o acaba vivint el mateix que va viure el pare o la mare, o tot el contrari, que vol dir nosaltres a casa hem sigut estimats d'una manera i hem vist els nostres pares estimar-se d'una manera determinada. I per nosaltres, des de petitets, aquest ha estat el model imperant. És a dir, no coneixem una altra manera d'estimar o d'estimar-se que aquesta. Posem per cas per fer-ho fàcil. Si a casa meva resulta que el que jo he vist i com m'han tractat a mi ha sigut sempre molt afredor, els pares eren freds, mai els vam veure fer-se un petó, mai s'agafaven de la mà, sempre estaven treballant, no tenien gens de carícies entre ells, i a nosaltres ens tractaven igual, sempre els deures, i treballar, i fer, ja, però no ens estimaven gaire. Llavors una persona es creu, una persona que ha viscut en aquest ambient, es creu i viu una afectivitat igual. És a dir, quan es troba una persona, doncs també es mostra freda, es dedica més al tema de què hem de fer, sempre estem què hem de fer, què podem fer. Perquè no saben viure des de l'altra perspectiva. Però també ens trobem, Toni, amb tot el contrari. Que tot el contrari pot ser. Justament perquè vaig viure en una família que hi havia tanta fredor, el que he buscat a la meva vida sempre és una parella que sigui calenta, una parella que m'escalfi, una parella que sigui carinyosa, que sigui tendra, que faci anar molt la carícia.
Falta, no?
Per tant, d'alguna manera, és com la compensació. Per tant, la part que hem viscut a casa, per activa o per passiva, és fonamental per entendre els nostres estils afectius amb les persones que triem. Perquè no ens en donem compte, però estem repetint els mateixos patrons.
I això vol dir que acabarem com els nostres pares?
Si seguim fent el mateix, passarà exactament el mateix. I, per tant, és bastant probable. El que passa que hi ha un fet diferencial, que és la cultura. Els nostres pares van viure una cultura que ningú se separava. Nosaltres vivim una cultura que gairebé sembla que ens haguem de separar. Aleshores, esclar, això canvia molt les coses.
El que passa que
cultural és molt diferent.
Molts fills a nivell familiar volen, diuen, jo no faré el que van fer els meus pares.
Són els primers que ho fan.
I després comences a repetir coses que feien els teus pares, no?
Aquest és un clàssic a la consulta, eh? La consulta, sobretot gent ja de mitjana edat, de 40 anys en amunt, que et diuen, jo m'he passat la vida, fent volent ser diferent al meu pare, i he acabat igual.
Exacte.
I això t'ho diuen exactament, t'ho diuen moltes vegades, és veritat.
Però això perquè, ja t'ho diré jo.
No, és que per això convidem... No, perdoni. No, és que la secció...
No,
per aquí no passo. No, és que la secció la fa el Xavier Guix, i li pregunto al Xavier Guix, no li pregunto a vostè què és.
No, però que es faci una secció de refranys, la fa
exacte,
vostè.
Ja està, però és que m'estic preguntant al Xavier.
Però és el mateix que t'estic dient.
No, és que no és el mateix, és que no m'interessa.
S'assemblen a les olles.
Sí, ja torno, és que aquesta frase ja me l'ha dit abans, també. S'està repetint com...
No, és una altra, aquesta. Aquestes són els testos. Els testos s'assemblen a les olles, que vol dir que els pares s'assemblen als fills.
Bueno, va.
I l'altre era la tapadureta.
En base a aquesta teoria, Xavier Guix, podem establir diferents tipus d'estils afectius que marcaran les nostres relacions de parella. Atenció, que això és interessant. Sí. A veure, qui seria el primer?
En general, i s'ha establert per uns estudis que va fer un senyor que es diu John Bulbig ja fa molts anys, una investigació molt interessant, molt curiosa, que agafaven a tot de criatures, bueno, que agafaven fills, o sigui, mares i fills, els posaven en una habitació i llavors van fer com una investigació i provaven coses. Per exemple, provaven que la mare se n'anés i deixés el fill sol. Estem parlant de criatures molt petites, eh? Mm-hmm. Llavors la mare se n'anava, després la mare tornava. Després la mare s'anava, però tornava amb una altra persona. I llavors anaven observant quines eren les reaccions de les criatures. I llavors, a partir d'aquesta experiència i de la forma de reaccionar, van establir com 3 o 4 criteris sobre els nostres estils afectius. El primer criteri, que és l'estil segur, serien aquells nens que quan la mare se'n va, tots ploraven. Això sí, quan la mare marxava, tots ploraven. Però quan la mare tornava, i aquí estava una mica el secret de la investigació, es van donar compte de que hi havia diferències. Per exemple, uns nens, quan la mare tornaven, estaven contentíssims i de seguida s'anaven a abraçar la mare. I deien, aquests nens són d'estilo de apego o aferrament segur. És a dir, si queden sols, juguen, però si la mare torna, estan contents que torni i estan per la mare. Després van descobrir que hi havia un segon grup, que hi deien ansiosos ambivalents. Aquests què passava? Quan la mare tornava, es posaven molt neguitosos, perquè per una banda tenien ganes de tornar amb la mare, però per una altra banda tenien por perquè els havia deixat, se sentien ferits. Aleshores, tenien por que la mare els tornés a abandonar. I això ha creat un perfil de persones, que avui en dia n'hi ha moltíssimes, que tenen ansietat dintre de les relacions, perquè sempre tenen por de ser abandonades, de ser deixades, etc etc. I finalment hi havia un altre grup, que van dir el grup dels desorganitzats, que aquest eren nens, que eren el grup menor, que eren nens que realment responien d'una forma molt desigual. A vegades els agafava pel plorar i no paraven, o a vegades s'anaven amb la mare quan no tocava. És a dir, es notava un estil desorganitzat. Per tant, això ens va marcar uns estils que avui en dia els reconeixem molt fàcilment, que té a veure molt amb la confiança que un té en si mateix i la confiança que tenim amb els altres. Per tant, estil segur, jo confio en mi i confio en l'altre. Estil preocupat o dependent, jo no confio en mi, però en canvi confio en tu. Per tant, sempre depenc de tu. I per això entenem que hi ha moltes persones que tenen aquest perfil que es coneix com dependència emocional. Després hi ha un tercer que és el que està de moda, que és el cultural d'avui, que és el fugisser o huidizo, que són aquestes persones que els costa molt comprometre's en les relacions. Aquestes persones confien molt en elles mateixes, però no confien tant en els altres. I l'últim, que és el temerós, és aquella persona que és com la pel·lícula A, també, de l'Almodóvar, que és aquell que ni confia en si mateix ni confia en l'altre. Pots imaginar que això és un quadro. I què sol passar, Toni? Una cosa molt curiosa, i és que se solen juntar de forma lamentablement terrible les persones dependents amb les persones fugisseres. Perquè, com que les fugisseres tenen molta confiança en si mateixes, es mostren com una, que tenen molta personalitat, que tenen les coses molt clares, que són persones com molt segures. I la persona dependent va buscant justament on agafar-se. Llavors, on s'agafa? Aquestes persones que les veus molt segures de si mateixes, que tenen les coses molt clares. Però quan les agafen i estan dintre de la relació, aquestes persones que els hi passa? Que com que no confien en els altres, s'ofeguen. I a l'ofegar-se se'n volen anar. Per això es diuen fugisseres o huidizes. Llavors, fixa't, segons l'estil en què cada persona es relaciona amb una altra, així serà la seva relació. I d'aquí ens venen tots els maldecaps que tenim dintre de la forma d'estimar-nos. Per tant, hem de tendir, com pots imaginar, a ser persones que aprenguem a confiar molt en nosaltres mateixos, que això li diem una sana autoestima, i també aprendre a confiar en l'altre a la mesura que els altres no tenen per què ni fer-nos mal, ni enganyar-nos, ni abandonar-nos, ni ferir-nos. Però això és un aprenentatge, això és una maduració dintre de la relació.
Mm. Alguna pregunta?
Sí, a mi m'agradaria saber...
No, és que pensava en la Montse Llussà, no en vostè.
Ah, bueno, però jo...
Jo, pregunta, pregunta.
Si tu, senyor doctor...
No, però li vaig a dir una cosa. La pregunta clara, eh? No comenci a donar, no comenci a donar voltes, com si pugés a la rebassada, va.
No, no, no. Tu tens una nòvia que has trobat por diargo por Tinder, i és guapa. Però tu, a mesura que van passant les setmanes, diu, me fa por de quedar-me con aquesta perquè igual conec una que és més guapa. Quin és el problema?
Aquestes són les persones, justament les huidizes, les que no es comprometen. Mm. I no es comprometen perquè, com que sempre van darrere dels seus objectius, sempre tenen un objectiu major. És a dir, cauen en el perfeccionisme, en l'autoexigència. Si jo tinc una dona que és guapa o tinc un home que és fantàstic, però és que sempre en trobo un que encara és millor i en trobo un altre que encara és millor. Hombre, i d'aquesta manera em vaig enredant i al final què aconsegueixo? No comprometre'm amb ningú. Al final el problema és aquest, que no em volia comprometre amb ningú.
Ja, però no és una mica mercantilista? És a dir, mira, agafo que... No, a veure si trobo alguna cosa millor. És com, és com anar al supermercat, per anar a comprar roba. És a dir,
claro, però,
no sé jo si és la manera. Bueno, no ho sé.
Claro, però el caçador...
Un tio seguro.
Sí. Jo sé que soy un, como Justin Bieber de Terrassa. Porque me
claro, y eso a nosotras nos vuelve loquita. A mí nos vuelve loquita los tíos como tú.
Y amb 300 anys més. Sí, home, sí.
I llavors jo tinc una pregunta. El cas d'allò, hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes, quin cas seria?
Oh,
és a dir, allò que la persona desesperada que dius, mira, tal, tant, ja, per no quedar-me conco, em caso amb el que sigui.
Sí. Mira, amb això, senyor Marcelí, m'està dient una cosa importantíssima. Hi ha moltes persones que et diuen...
Jo he fet la pregunta bona.
Exacte, bona. Aquesta és bona, és bona. És un principi a tenir en compte, que és... Tu vas dient, per una banda, que vols una bona parella. I resulta que sempre estàs amb males parelles. I llavors, al final, una es pregunta... És mala sort? Realment és mala sort? Perquè acostumen a dir, és que tinc mala sort. No, no, no és mala sort. És que agafes el primer que et trobes. I tu dius que jo vull una bona relació...
Santa Susana. Sí, fixa't.
Jo vull una bona relació.
Silenci. Digues, Xavi, digues, perdona.
Sí, que dic, jo vull una bona relació, però en canvi no em dono temps a tenir una bona relació perquè com que en el fons em desespera la possibilitat de no trobar-la, agafo la primera que em trobo. I aleshores, enganxat en aquesta que em trobo, encara que sigui dolenta, l'arrossego, fins que al final acaba malament, òbviament. I, esclar, és una vegada, una altra frustració, i al final acaben dient o que tinc mala sort o que jo amb els homes no me'n surto o amb les dones no em va bé. I en aquests casos, simplement el que està passant és que no s'han donat el temps suficient per poder trobar la persona que volen. I la por a no trobar-la i la por a la solitud fan molt de mal.
Mm. Abans parlàvem de rodalies de trens amb grafitis i ara et faré una metàfora relacionada amb el món del tren. Suposem que tu estàs en una estació que van passant trens, val?
Sí.
I van parant i paren i arrenquen. I tu vols una parella. La metàfora és el tren és una parella,
perquè
és una persona i tu ets estàs esperant a veure quin tren és el que has d'agafar. Quin tren. La pregunta és, quin tren has d'agafar?
Mira, Toni, això
perquè potser el que arriba més tard resulta que és més ràpid, és més confortable, és millor, i potser t'hi sents més a gust que el tren que ha passat. Però clar, hi ha hagut un moment que dius, bueno, agafo aquest perquè si no, no sé si em passarà un de millor.
Exacte. Llavors, al final, Toni, és molt bona metàfora, en recorda la cançó Penélope del Serrat, la Penélope sentada esperando el último andén que passi l'último tren. És a dir, què vol dir? Sempre estic buscant l'ideal. Sempre estic pensant en aquell amor tan gran que potser vaig tenir o he somiat tenir. Aleshores, en aquest estat d'idealització van passant els trens perquè sempre estic esperant que arribi allò tan ideal. I amb això què passa? No toquem de peus a terra. Per tant, no estimem de cos. Estimem només de ment, estimem d'il·lusió, estimem de fantasia, però no estimem de realitat. La realitat és allò que et trobes, que t'atrau, que t'agradi, i dius, mira, provem-ho, intentem-ho, mirem d'anar endavant, perquè és tu qui ha aparegut, ets el tren que ha passat a la meva vida, ets el tren que tinc davant. O l'agafo i aprenc a estar en aquest tren i a gaudir-lo, o si no, potser mai trobaré el tren adequat per tirar endavant la meva vida.
Oh, mira, te puedo responder yo en dos palabras.
Sí,
mira, Antoni, no sé. Sí, no. El que tienes que coger es el que esté como un tren.
Xavier Guix, moltíssimes gràcies.
És un programa feminista.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada feminista molt forta. Gràcies, Xavier.
Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
El psicòleg, escriptor i col·laborador ara del aquest nou podcast. Recordem, RAC més 1, tranquil·lament, amb el Marc Serra. El trobareu al podcast de RAC més 1. Fem, res, 3 minuts, anem a... Què anava a dir? Anem a Condis.
On?
A fer 4 compres. Sí, i ara tornem.
A Condis compartim amb tu la passió per la bona cuina, el gust per la recerca dels productes autèntics i naturals, la satisfacció per oferir sempre la millor qualitat i el plaer de compartir tot això amb la gent que estimem. Condis, les coses bones que ens uneixen.